Ràdio Vilafranca.
És el moment de parlar de llibres, de la tertúlia literària amb la Dolors Bosch i la Pilar Ortuño. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
I avui comentarem el llibre Ja estem morts, amor, de Xavier Aliaga. Com ha anat aquesta lectura?
Molt bé. Ens ha encantat, eh? L'altre dia vam estar a la tertúlia literària de la biblioteca i tothom ha quedat encantat. És un llibre preciós.
Sí. El que passa que a més teníem un antecedent, perquè quan es va fer lo del Vilapensa aquest any, es parlava de la mort. I aquest autor ja va venir a parlar de la mort perquè va haver-hi un grup de biblioteques que en les tertúlies havia llegit aquest llibre. Llavors ell ja va parlar, ja va donar antecedents del que anava el llibre i potser també va ser més fàcil de llegir. De tota manera, a mi no hi era el dia que ell va parlar.
Jo tampoc, eh?
I a mi m'ha agradat molt el llibre. O sigui, m'ha agradat molt perquè, per una banda, és un llibre molt contundent, però per l'altra vegada té una lectura fàcil. O sigui, es llegeix bé, perquè els capítols són curts, vull dir, perquè explica coses entremig. Vull dir, ara, realment, el tema principal és la mort dels fills, i la mort d'un fill costa molt.
Sí, va haver gent que va dir, diu, jo ho he passat molt malament, perquè he patit molt, no? És una angoixa perquè no t'ho imagines perdre els fills. Però és un llibre que està tan ben escrit. Hem de dir que la protagonista, la que porta el llibre, la narradora, és l'Anaïs, que és la filla morta als 16 anys, i és la que porta tot el llibre. I des del principi ens explica la història des de que la seva mare era petita, que la mare també es va quedar orfa, molt petita, els pares van morir en un accident de muntanya, i ja entra així al llibre, parlant del problema dels nens orfes a l'escola, com els tracten els altres nens, com s'hi senten, i és un tema que introdueix.
I fins únics també reivindica, perquè els pares de la narradora, que per cert es diuen uns noms molt concrets, sí. Es diuen Minerva i Tristany. Clar, Minerva, dius, no, a Tristany ja ho tens una mica més clar, perquè dius, bueno, Tristany és sol, els hi deu agradar l'òpera.
Els hi agrada, no? El llibre ho explica, clar, que els pares del Tristany són realment uns apassionats de l'òpera.
Llavors, aquesta gent que s'han quedat, o sigui, que no han tingut pares pràcticament, després es queden sense filles, perquè hi ha un accident, el que van tots quatre, i es moren les filles. Llavors, la filla gran, que és l'Anaïs, des d'estar morta, diu, jo explicaré la història, perquè com que estic morta ho sé tot.
Vale. Seriós, aquest punt de vista.
Només els morts poden explicar-ho perquè ho veuen tot.
De tota manera, a veure, i els vius també.
Llavors explica això, la història de la seva família, i ja et dic, tracta molts temes. La parella, el Tristany, ella el coneix així perquè ella ja li agrada, i li diu, Tristany, diu, jo i Solda, diu, no, Minerva, no? Ja es coneixen, que s'ha de dir que tots dos són periodistes, que l'Aliaga ho és. Llavors tracta molt bé, tracta el tema del periodisme dintre, que això també per vosaltres...
La subtrama aquesta de parlar de periodisme li va molt bé, perquè ell inclús reivindica i diu, bé, diu, jo hauria pogut parlar, doncs no sé, hauria pogut ser metge, o, diu, però clar, si els faig periodistes puc explicar una part del periodisme que jo he viscut en directe, perquè ell va estar fent de periodista, bueno, ell es considera periodista i escriptor.
Sí. I a més posa un periodista, diguéssim, polític, més, sí, més relacionat amb tot el que és la política, més que res, i a ella la posa més per la part cultural.
Vale.
Que ell també ha estat amb els dos.
Ell fa de periodista primer molt reivindicatiu i després el capten perquè faci l'altra cara. O sigui, perquè suavitzi les coses que la política fa mal. O sigui, sí, diguem-ne, per... que es posi de part de poder una mica i que netegi una mica les coses. Que...
Això és més tard, després de l'accident, bueno, i tot això. Així perquè ell vol pujar, ell és ambiciós, vol pujar. I llavors es casa, no?, i tenen la nena, la primera. I llavors hi ha... Aviam qui es queda més de la feina, no? I llavors és ell qui puja, perquè arriba director del diari, i ella pues, es queda a casa amb la nena. S'ha de dir que ella, quan es va, que no ho han comentat, hi ha un personatge molt important al llibre que per mi és el que em cau millor, vull dir que és el que em va fer plorar. És la Berta, que és la tieta de de la Minerva. La Berta és la germana de la seva mare. I com de la mare de la Minerva, eh? Sí, la seva mare, que les, com els pares moren en accident de muntanya, aquesta tieta que viu una vida de rics, vull dir, ella té un, és una directiva, vull dir que té molt, i com li canvia la vida, no? Quan es troba amb una neboda, que ella no té fills ni res, i tot i que ella diu que li salva la vida, perquè ella ve d'un desengany amorós molt important, que el marit l'enganyava i tot això, queda molt malament i es dedica a una vida una mica de disbauxa. I això, ella diu, m'ha salvat. Sí, a partir d'aquí... La teva mare m'ha salvat a mi la vida perquè s'ha tingut que dedicar. I és molt important la relació d'aquesta nena amb la tieta, no? Que mai arriba, no deixa que li digui mare, perquè al principi ella li volia dir, i ella li diu no, perquè la teva mare és la meva germana, no vull que em diguis, seré la tieta Berta, no? Que...
Sí, però ella fa de protectora, o sigui, dintre de tot, ella fa de protectora sempre. Uh-huh. O sigui, agafa, diguem-ne, el paper de mare i realment ho porta fins al final.
Fins
al final de que quan està malalta no els hi diu per no fer-los patir, fins al final de tot.
Sí. I deu agafar també el paper d'àvia amb
les nenes, després tenen altres. Clar, un altre tema que tracta doncs, és això, la feina, ell és ambiciós, vol pujar, i llavors és ella la que ha de renunciar per la nena, no? O sigui, la tieta i tot li diu, deixa-la ell que va pujant i tu queda't a casa i cuida la nena i tal, no? Llavors és quan venen les desavenences també entre ells, perquè ell es dedica molt a la feina i ella es troba doncs, a casa amb una nena, amb una persona que era activa, que tenia, i ara doncs, a casa doncs, canviant penyals i tot això. La tieta intenta doncs, donar-li una feineta a mitja jornada perquè vagi fent, però això crea molts problemes entre la parella i mica en mica es van distanciant, no?
Sí, sí. O sigui, llavors, clar, dintre de tot el tema de que hi ha un accident, a més a més hi ha un personatge, que hi ha un capítol que és molt curiós, perquè explica, de repent es posa a explicar d'un senyor...
L'amador.
Sí. I explica l'accident per part de la persona que el provoca, però no intencionadament. Uh-huh. Llavors, ho explica i, a més, al final de tot, l'autor a mi em va encantar. Això sí que em va agradar. Tinc mai a la vida, mira que he llegit, mai a la vida he llegit un llibre en el qual em diguin aquest personatge que ara acaba de sortir, oblida'l, perquè ja no tornarà a sortir més. Que ho trobo genial.
Sí,
perquè a vegades, a veure, sobretot, jo ho faig, no sé si tothom ho fa, però quan llegeixes, doncs, els diguem-ne, els protagonistes te'ls vas apuntant més o menys per anar fent, per anar relacionant, perquè si després n'has de parlar o el que sigui, doncs, si no tens una mica l'estructura, doncs et perds una mica. I, clar, aquí que et diguin, no, escolta, no cal que l'apuntis, és que ho trobo fantàstic. O sigui, ho trobo molt divertit.
A la tertúlia es va parlar d'això de l'atzar, no? O sigui, que posa dintre d'aquest senyor l'atzar. Aquest senyor, doncs, és un senyor que tenia problemes, però que agafa el cotxe aquell dia, que estava pensant en les seves coses, però no, en aquell moment li dona un infart, o sigui...
Ostres, sí.
I se'n va cap al cotxe just quan anaven els quatre, que és quan intentaven refer la vida, perquè després d'aquestes desavinences se n'adonen perquè tenen problemes amb la filla gran, amb l'Anaïs, sobretot, molts parla doncs, d'això, de l'adolescència, de l'escola...
Però clar, és que et situa en el moment en què la nena, l'Anaïs, la que és la, diguem-ne, la que ho explica, té 16 anys, i la petita, que es va dir, home, ha quedat desdibuixada, perquè la petita no se'n parla pràcticament, la Chloe, però és que clar, té 10 anys, llavors no és conflictiva,
clar.
Perquè a 10 anys una nena, tot normalment, vull dir, sempre està contenta, tot li va bé, vull dir, és més fàcil que una nena de 10 anys que una de 16. Llavors, la mare té molts problemes amb la filla perquè no s'hi entén. No s'hi entén gens.
No, la vol controlar, ella diu que és una controladora, que suposo que és el que fem les mares quan tens aquesta edat, no? I, a més, aquesta escriu un diari, l'Anaïs...
Bueno, això és un altre...
És un altre tema que parlem, que és molt important dintre del llibre.
Ell escriu un diari.
L'Anaïs.
L'Anaïs.
I la mare ho veu, però no, esclar, no li troba estar després de morta, no?
No acaba d'entendre què, però, bueno... És una mica així...
És que no ho sabem si és
no,
no? Perquè,
perquè
això és molt important, no?
Vull dir. Hi ha coses que, però... a veure, al final, o sigui, la gràcia, o sigui, a part de que la novel·la està molt bé, té un final sorprenent totalment. I a més, és un final que no és allò de dir, es va veient. Veus que hi ha alguna cosa que trontolla, hi ha alguna coseta, algun indici que dius, això no acabo d'afinar, perquè hi ha una relació entre la professora I la narradora, l'Anaïs, clar, la professora té 15 anys més que ella, o sigui, això està prohibit per la llei, això és il·legal. Uh-huh. O sigui, i en canvi, en cap moment es qüestiona que allò no pugui ser. I dius, a veure, no ho entenc. Però, clar, després, quan ho explica la filla, no ho explica, ella no ho veu com una cosa il·legal. Clar. Perquè ella està enamorada de la professora, que llavors no explicarà que és una cosa il·legal. O sigui, clar, és una mica el joc. L'autor fa un gir al final de tot que et gira tota la novel·la. O sigui, te la fa completament diferent. O sigui, l'has llegit fins a l'última ratlla, sí. Perquè si no, no, et perds una part. Que et diré una cosa, si aquell final, la deconstrucció, no el llegissis, el llibre es podria llegir.
Uh-huh. Sí. Vale.
No li passaria res.
Però bueno, hi ha algú allà a la tertúlia que va dir, si ho hagués començat pel final, l'hauria mirat d'una altra manera, el llibre.
Ja, però llavors, però clar...
Perquè va dir que va dir que realment havia patit. I als pares se li veu el dolor, que ho van comentar. Vull dir, als pares és un dolor, més que un dol, és un dolor terrible. I esclar, els que tenim fills i tot això, per això n'hi ha gent que va patir molt amb el llibre. Però el bo que té l'autor és el que dèiem dels capítols curts. Mm. Quan hi ha aquest dolor dels pares que els sents, canvia de tema i et porta a un altre tema.
Sí, perquè ell deia que no volia fer un llibre lacrimogen. Mm-hmm. A part d'això...
Oh, doncs déu-n'hi-do per no voler-lo fer.
No, però no ho és. O sigui, ell abans d'això havia escrit un llibre que era com un fet històric, per dir-ho d'alguna manera, en què ell intervé, que es diu Les quatre vides de l'oncle Antoine. Sí. En aquí ell parlava ja del dolor, però parlava del dolor d'ell, o sigui, com a protagonista. Llavors, ell li va... Un autor molt conegut, que a més viu a Vilafranca, que és el Pons a l'Orde, li va recomanar, i ell ho diu, que indagués més sobre el dolor, que potser seria interessant. Llavors, ell el que fa és, en aquesta novel·la, ell no experimenta el dolor, o sigui, no explica el seu dolor, sinó que intenta explicar el dolor d'una manera impersonal, o sigui, com un fet que ell alia. I que, a veure si té sort, això ja és una reivindicació meva, a veure si té sort de que pot emocionar el que està explicant, que és ficció total, en el lector. O sigui, el que vol és provocar això, que plorin... Eh?
Jo ploro al final. Jo sí que vaig plorar.
Saps? Una ploranera, segur que ploro també.
Saps que, perquè hi ha una relació... A mi em va emocionar perquè ja et dic, jo la tia Berta és que la trobo una persona molt entranyable, no? Com la cuida i tot això. I quan al final... Que això es pot dir quasi al final, quan li diu, jo no t'he dit mai la mare, però sempre t'he sentit com una... Com si fos la teva mare i tu la meva filla, t'estimo, com si fossis. I quan ella està malament, el que ha dit la Dolors, que té un càncer i no els vol amoïnar i tot això, i quan ja s'acomiaden, ella li diu... És que encara m'emociona, eh? Quan li diu, mare. L'altre ja és com se'n va feliç, no? Vull dir, m'ha dit mare. I jo, això, que, bueno, jo aquella que li agafa la mà i li diu mare, ho vaig trobar.
Clar, i això no m'arriba a emocionar a mi.
A mi em va emocionar. Sí, és que un dia...
A mi això no m'arriba a emocionar. Jo penso a vegades que sóc poc sensible. Sí, perquè jo no vull dir-ho, però és que a vegades penso, hòstia, a mi això no m'ha... O sigui, ho trobo molt maco, però és que... O sigui, això és com dir, per exemple, que ja hem molta gent, ai, que t'estimo, i a mi això no m'arriba. O sigui, si no m'ho demostren, dir que t'estimo és tan fàcil. Jo t'estimo molt. I?
Sí, sí.
Però si després no faig altres coses...
Obres són amors tota la vida.
Que donar la mà a una persona en un moment determinat, això és com el dol. Sí. Què passa? Quan et passa una cosa important, i això t'ho puc dir de primera mà, no explicaré res més, tothom t'acull i et reconforta el primer dia, el segon dia, el tercer dia. Però al cap de 3 dies estàs més sol que la una i ningú se'n recorda de tu. I això t'ho puc dir claríssimament. Per què? Perquè d'entrada tothom queda molt commocionat, però després el dol l'has de fer tu, i sí que hi ha a vegades gent que jo no puc dir que no m'ajudessin, eh? Però, saps?
Sí,
ja és diferent, ja està. Perquè la gent que està fora ja està. perquè el dol que ell ha sentit en aquell moment és un dol molt precari, o sigui, molt de caducitat, per dir d'alguna manera.
Aquí al llibre n'hi ha un altre protagonista que no té massa relleu a l'obra, que és la Sara, que és l'amiga de la tia Berta.
A mi quasi m'agrada més que la Berta, fixa't.
La Sara, és, totes dues són sòcies, bueno, és com la seva secretària. La Sara és com la secretària de la Berta. Però tenen una relació d'amistat que sempre juntes, totes dues decepcionades d'un matrimoni fallit, no? Llavors, com s'apollen aquest recolzament que té quan està malalta, és ella qui l'acompanya a tot arreu. Vull dir, aquesta amistat i aquest amor, el que tu deies, que ella sempre... Que sempre n'hi ha persones que estan al teu costat.
Això és el que jo reivindico. O sigui, m'emociona més això que no pas que li donin la mà. O sigui, a veure...
Està al costat.
No dic que no estigui bé, donar la mà, no m'estic dient això.
Sí, bé, és com lo fàcil, diguem-ne.
Però
no?
Sí, és la cosa senzilla.
Sí.
O sigui, és el que en un moment determinat tothom pot fer. Mm. Perquè davant d'un dolor, jo crec que hi ha poca gent que no se senti...
Totes maneres, van llegir un llibre aquí, que és el que deia, ningú pot sentir el dolor per l'altre. O sigui, cadascú ha de passar el seu dolor. Tu no pots ajudar una persona, però tu no pots passar el dolor, ni ho pots patir com ho passa ella. Te'n recordes?
No, i a més, hi ha moltíssima gent, per exemple, jo l'altre dia no vaig parlar de res, però vull dir, les morts de fills, en allà no hi havia ningú que havia viscut una cosa així.
Sí, que hi havia.
Sí?
La Montserrat.
Ah, bueno, sí, perdona. La Montserrat, és veritat. Sí, tens tot.
Jo quan parlàvem, també... Ai, que parlem de la tertúlia, però sí que hi havia una persona que ha perdut un fill. El que passa és que fa molts anys.
Moltíssim.
Però jo quan parlava d'això me la mirava, eh?
Sí, però ella estava...
No, ho va portar molt bé.
Sí, tens tota la raó, sí.
Molt
però vull
bé.
Dir que a vegades, si no ho has viscut des de fora... judiques o penses que aquella persona que ha perdut un fill fa unes coses que tu creus que no estan bé. No. O sigui, la gent mira, jo t'ho dic, per això ho he viscut. Vull dir, a mi no se m'ha mort cap fill, però vull dir,
gràcies,
he tingut molt a prop. I aleshores, clar, o sigui, la visió, inclús jo, o sigui, davant d'una persona molt propera que se li ha mort un fill, a vegades hi ha moments que dius, oi, això què fa? Saps? O sigui, et sembla com antinatural. O sigui, dius, a veure,
és que
som així. O sigui, som així, no hi ha més. O sigui, bueno,
sí, parlem del llibre. Aquests pares, pues, és això, senten... Ho marca molt bé el llibre, ho descriu molt bé, el dolor d'aquests pares, com van amb un penya-segat, sí, la necessitat aquesta de tirar-te i desaparèixer, igual que els teus fills. Vull dir, jo he passat per això... Jo també vull morir, i jo penso que és lo normal. Vull dir, jo conec gent que sí que ha perdut els fills i que se'n va anar de Vilafranca perquè, bueno... I l'únic que volia és que el cotxe s'estavellés.
Diuen que és el dolor més gran.
I morir, no? Vull dir que aquest dolor també, ell el descriu, jo quan estan al penya-segats, li diu això, tu m'espitjaries aquí, perquè ell queda molt malament de l'accident, vull dir, està mesos ingressat i llavors ella el cuida. La Minerva es dedica a ell i el cuida.
Sí. A veure, jo voldria dir que els finals dels llibres, en general, moltes vegades diem, hosti, aquest llibre està molt bé, però s'acaba. No ens acaba d'agradar com acaba, eh? O sigui...
O vols alguna més? O...
Sí, o sigui, a veure, si és massa obert, és massa obert. Si és tancat, tampoc, perquè no... I ell reivindica els finals sorprenents, que és el que ha aconseguit amb aquest llibre. O sigui, jo crec que el gran mèrit, a part de que escriguis ben escrit, que ho descriu bé, que el seu llenguatge és acuradíssim, que tot i ser trist, és àgil... El final, penso que ell ha triomfat amb el final.
Sí.
Però totalment. Perquè ha fet un gir tan... Jo no recordo haver llegit cap llibre...
Jo tampoc.
Tan impactant de final.
És un bon titular, visant, això, eh?
Ah, que sí.
La frase ha sigut...
Ah, que sí.
Sí, sí, jo tampoc, jo tampoc. És que et canvia tot el llibre, al final.
O sigui, i després,
és
un llibre que a vegades, quan acabes de llegir un llibre, jo tinc... O sigui, quan llegeixes un llibre i l'acabes, a vegades dius, ostres, m'agradaria que continués.
Aquí no.
Sí, m'he quedat de curta. L'acabes i dius, el tornaré a llegir perquè em sembla que m'han quedat coses pendents. Això me'n passa, també. I després hi ha aquest, que aquest el tanques i rumies. I rumies. I dius, ostres, i fas com una altra... Fas una lectura. Tornes a fer una lectura del llibre, totalment diferent. I clar, jo això penso que és molt important. Jo penso que ell ha d'estar molt content del resultat, perquè no sóc jo la que li dic, sinó li ha dit moltíssima gent. O sigui, no m'ha d'escoltar a mi.
Sí,
perquè
sí,
això ho ha dit moltíssima gent.
Allà, sí, la tertulia,
clar,
tothom ho va dir.
Aquesta cosa, i que a més sigui capaç de fer-ho amb un capítol que és de 2 pàgines i mitja. No sé si
és
arriba.
És amb un no res.
Amb res.
Que
o sigui,
fort.
Que pum, pum. I dius... I llavors no pots... O sigui, jo a vegades quan deixo un llibre ja començo un altre. O ja en tinc un altre de començat i... En aquí no. En aquí has de parar. Has de parar una mica i dir, a veure... A posar el temps, a veure què m'ha explicat. Què m'ha dit, no? Perquè jo penso que ho ha fet... A mi m'ha interessat, vull dir, ho tinc claríssim. I a més, vull dir, també contraposa les 2 germanes, perquè ella, quan explica de la seva germana, representa que la germana, doncs, els pares li semblen bella, que l'estimen més, perquè és més, té un caràcter més amable. I hi ha un capítol del llibre que parla de, que l'Anaïs descriu la seva germana i la deixa molt bé. O sigui, fa com una explicació de que és com... Diu que és com llum, que sempre està contenta, que sempre... O sigui, jo penso que sí.
També posa alguna barraqueria que té la nena, que bueno, posa així, vull dir, lo normal d'una nena. Vull dir, no la posa com un àngel, sinó com una nena de la seva edat, que també té les seves coses.
I els gelos. I els gelos.
Perquè, i que a veure, germana, pues, a també no xoquen de tant en tant. Vull dir que
no m'expliquin. No hi ha mai cap germana que no tingui gelos en un moment o altre. Una... Impossible. Vaja, penso que no és possible. No...
Sí, aquest germana. Sí,
no, i amb tanta diferència d'edat, no? Jo m'emporto 7 amb la meva germana i elles, pel que heu dit, 10 i 16 s'emporten 6, o sigui que també deu haver-hi aquí un salt important.
Sí. Aquí a vegades poden passar les 2 coses, el gelos o bé que te l'agafis com una joguina,
sí,
no?
També.
Que dius, ja et porta i...
Però hi ha d'haver-hi més anys.
Encara més anys, dius?
Sí. Sí, perquè l'agafis com una joguina, o sigui, com una joguina, jo crec que hi ha d'haver-hi com a mínim... Jo tinc un germà que de mi porto 6. Quasi 7. Uh-huh. I no. Jo crec que 10.
10. I llavors, si ja en fas més, te l'agafes com un fill.
Bueno,
com una... Bueno, sobretot si és sí. filla única, que t'arribi un germà. És que...
Sí.
Bueno, això passa a vegades, eh? Però després, algun dia, trobes que també té el moment de dir... Bueno, i ara jo he desaparegut. Clar.
Bueno, parlem del llibre precisament per això, perquè veus, dona per molt. O sigui, tracta molts temes en menys de 200 pàgines, perquè ja ho veus, és un llibre curt.
Sí, sí.
Et dona molts temes, que pots parlar de moltes coses, no? Vull dir, de l'orfandat, de l'homosexualitat, de l'adolescència, de l'atzar, vull dir...
Sí. L'atzar hi té molt de veure, perquè, clar, ja comença sent que a la Minerva, diguem-ne, se li mor a la mare.
Que cau una miqueta i que ell, en tornes de cridar, el pare vol agafar-la i cauen tots els dos.
Sí, explica l'accident de muntanya d'aquells tan tontos. És allò que rellisques en lloc i que vas agafar aquella persona i te'n vas per baix tots dos. Doncs això, que això ho hem vist a les pel·lícules.
Exacte, que dius, realment aquell dia havia de passar, no sé, que la germana, doncs mira, la germana diu allò, va salvar la germana perquè portava una vida... No sé com hauria acabat la germana, perquè estava totalment descontrolada després del fracàs matrimonial i tot això. Estava totalment descontrolada.
És el fet de tenir una responsabilitat.
I com va canviar aquesta senyora de l'Arta?
Una persona quan no té responsabilitat directa...
O sigui, coses que passen, com et canvia la vida... Vull dir, el llibre tracta molts temes que pots desenvolupar i pots parlar i jo, vaja, tots vam quedar...
A tothom em va quedar super, super... Bueno, jo crec que a tothom li va agradar moltíssim, no?
Sí, no podem dir res més.
Jo crec que massa cosa... No, perquè, clar, a veure, un fet traumàtic, en els fets traumàtics tothom reacciona d'una manera diferent...
Ho recomanem, de totes maneres, el llibre.
Recomanem
el llibre. I que la gent que arribi hasta el final ja veurà quina sorpresa.
Recomaneu a tothom?
Sí, tothom.
Jo crec que tothom pot llegir el llibre.
Sí. I l'heu venut molt bé, eh? O sigui que tothom...
Sí,
jo crec que ja
sí.
li ha creat l'interès aquest. Recordem el nom Ja estem morts, amor, de Xavier Aliaga.
Exacte. Mm-hmm.
Doncs amb això, moltes gràcies per portar-nos aquesta magnífica literatura i ens veiem a la propera.
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia.
Adéu. Bon dia.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Us donem la benvinguda a aquest nou flash informatiu del Penedès en xarxa, on us acostem l'actualitat més destacada a aquesta hora del matí. Us parla Eric Guijarro. Troben més de 450 plantes de marihuana en un xalet de Cunit. Defraudaven una energia elèctrica similar a la de 30 habitatges. La Guàrdia Civil i la Policia Municipal de Cunit han intervingut 452 plantes de marihuana que hi havia a l'interior d'un xalet de la urbanització Costa Cunit. El dispositiu va tenir lloc el passat dimecres 21 de juny, quan els dos cossos policials van fer l'entrada a l'habitatge unifamiliar. Van trobar aquesta gran plantació indoor en un òptim estat de creixement. A més de les 452 plantes, els agents van intervenir tota mena de material relacionat, com ara transformadors, làmpades emissores de calor, aparells de refrigeració i terra especial per a aquestes plantacions. També es va comprovar que havien fet dues connexions irregulars a la xarxa elèctrica, amb un consum que era similar al de 30 habitatges. Els dos responsables de la plantació van ser detinguts i posats a disposició del jutjat número 4 del Vendrell. Se'ls imputen els delictes de tràfic de drogues i frau del fluid elèctric. Es grava a l'Escola Circell de Moja un vídeo per formar a la UOC futurs mestres. Un vídeo enregistrat a l'Escola Circell de Moja serà utilitzat per formar futurs mestres que cursin a la Universitat Oberta de Catalunya, al grau d'Educació Primària. El material ha estat elaborat per Jordi Castellví, un exalumne de l'escola, que actualment és professor de didàctica de les Ciències Socials a la UAB i col·laborador de la UOC. Aquest mogenc, ara resident a Mataró, amb només 33 anys, és doctor en Educació i té plaça de professor a l'Autònoma. Acumula ja un ampli bagatge en la producció de materials pedagògics i a l'hora de plantejar-se l'enregistrament d'un material audiovisual per la UOC, no va dubtar en gravar-lo a l'Escola Circell, escola on ell mateix es va formar i on també va fer-hi pràctiques. Jordi Castellví resumia que el vídeo té el propòsit d'explicar, entendre el present per poder participar-hi. Laura López Granell, Sònia Moya i Josep Manel Vidal pugen aquest estiu a l'escenari del d'Hortons, Poetes a la Bassa Gran. El proper divendres 7 de juliol, la Bassa Gran de Sant Llorenç d'Hortons acollirà la 6a edició del d'Hortons, Poetes a la Bassa Gran, el recital anual de poesia organitzat per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament, amb l'objectiu d'acostar a la població la figura i obra d'alguns dels poetes emergents i més rellevants de l'actual escena poètica catalana. El recital tindrà lloc a partir de les 10 de la nit, amb entrada gratuïta i amb les portes obertes a tothom. I és que en l'essència d'aquest esdeveniment hi ha la ferma voluntat de posar en escena i reivindicar el talent i la qualitat artística i poètica del país i fer-la arribar a tots els públics. El d'Hortons, Poetes a la Bassa Gran, d'aquest 2023 estarà coordinat pel poeta hortonenc Ricard Garcia i sobre l'escenari hi pujaran tres poetes, Laura López Granell, Sònia Moya i Josep Manel Vidal. Vilafranca està entre els 8 municipis que debaten el rol dels ajuntaments com a agents orientadors. En el marc del programa Excel·lents Escoles que Inspiren, una iniciativa impulsada per la Fundació Bertelsmann, la Fundació Empieza por Educar i amb la col·laboració de JP Morgan, Vilafranca, juntament amb Terrassa, Viladecans, Tarragona, Granollers, Castellà del Vallès, Lleida i Girona, conformen el nucli inicial d'un grup de treball que busca aprofundir en el paper dels ajuntaments a l'hora d'oferir una orientació acadèmica i professional de qualitat. Vilafranca ha estat la seu aquest dimarts d'una reunió d'aquest grup de treball, amb el lema el rol dels municipis com a agent orientador clau del sistema educatiu. El grup està constituït per membres d'equips tècnics municipals de les àrees d'educació, joventut, promoció econòmica i inserció laboral de tots aquests ajuntaments. La nova regidora d'Educació de l'Ajuntament de Vilafranca, Gemma Romeu, ha estat l'encarregada de dur a terme la cloenda de la jornada, tot agraint i satisfeta que Vilafranca hagi estat la seu d'aquesta segona jornada. L'objectiu d'aquest projecte és ajudar els centres educatius a elevar l'orientació a un nivell estratègic dins del centre per oferir una orientació de qualitat als estudiants. Així mateix, el programa apropa el món educatiu al món laboral mitjançant visites a empreses i xerrades de sota la marca específica d'Empreses que Inspiren.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45. I ja sabeu que ens encanta la música i que els dijous acabem el nostre programa fent una ullada als millors èxits, siguin d'ara o de fa unes quantes dècades. És la secció a tot volum i que ens ve de la mà de la Lourdes Meronyo i Domenys Ràdio.
A tot volum.
I avui tractarem d'un dels duos de folk rock més reeixits en la història de la música i que van marcar a tota una generació de joves amb la qualitat de les seves melodies i lletres poètiques i profundes. Estem parlant de Simon & Garfunkel.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening.
Simon & Garfunkel va ser un duo de folk rock compost per Paul Simon i Art Garfunkel i va ser un dels grups musicals més populars durant la dècada de 1960. Al llarg de la seva carrera, la música de Simon & Garfunkel va passar gradualment d'un so bàsic de folk rock a afegir elements més experimentals per a l'època, acabant en els seus últims treballs per explorar tècniques de producció més ambicioses, incorporant elements de gospel, rock, rhythm blues i clàssica, cosa que va suscitar algunes crítiques. La relació sovint inestable del duo va portar a desacords artístics que van acabar en la seva ruptura en 1970. El duo s'ha reunit en diverses ocasions, la més famosa en 1981, per a The Concert in Central Park a Nova York, que va congregar a més de 500.000 persones, sent un dels concerts més multitudinaris de la història. Simon & Garfunkel van guanyar 10 premis Grammy i van ser inclosos en el Saló de la Fama del Rock and Roll en 1990 i es troben entre els artistes musicals més venuts en el món amb més de 100 milions de discos. Pràcticament tota la seva discografia es troba en la llista de la revista Rolling Stone dels 500 millors àlbums de tots els temps i també moltes de les seves cançons emblemàtiques estan ben posicionades en la llista de les 500 millors cançons de tots els temps.
Teacher's looking over, so I gotta whisper way down low. You say, whoo, papa, loochie, pa, let's meet at the school after three. She said, hey, babe, there's one thing more. My school is over at a 4:30. Maybe when we're older, then we can date.
Paul Simon i Art Garfunkel es van conèixer com a veïns des de la infància, assistint a les mateixes escoles. Tots dos estaven fascinats per la música i van ser influenciats pel rock and roll, particularment els Everly Brothers. Van formar un grup anomenat Peptones amb tres amics i van començar a actuar com a duo en els balls escolars. Mentre gravaven la cançó Hey School Girl, van ser escoltats pel promotor Sid Prosen, qui els va signar amb el seu segell independent Big Records després de parlar amb els seus pares, ja que tenien 15 anys. Simon i Garfunkel van prendre el nom de Tom i Jerry per a publicar el senzill High School Girl, que es va començar a reproduir en les ràdios locals i posteriorment nacionals, la qual cosa els va portar a vendre més de 100.000 còpies i aterrar en les llistes del Billboard en el número 49. Després van llançar dos senzills més, encara que cap va tenir èxit. Després d'aquest èxit inicial, els dos joves van continuar els seus estudis, van gravar en solitari algunes cançons i van fer alguns treballs per a altres artistes de l'època.
I can hear the soft breathing of the girl that I love as she lies here beside me asleep with the night, and her hair in a fine mist floats on my pillow, reflecting the glow of the winter moonlight. She is soft, she is warm, but my heart remains heavy.
Després de graduar-se el 1963, Simon es va unir a Garfunkel, que encara estava en la Universitat de Columbia, per actuar novament com a duo, aquesta vegada amb un interès compartit en la música folklòrica. A la fi de 1963, fent-se anomenar com Kane and Gar, van actuar en un club de Greenwich que organitzava actuacions de micròfon obert els dilluns a la nit i van interpretar tres cançons noves: Sparrow, He Was My Brother i The Sound of Silence, atraient l'atenció del productor de Columbia Records, Tom Wilson, que els va citar per a una audició. Després d'interpretar The Sound of Silence, Columbia Records els va fer un contracte i publicar el que seria el seu primer àlbum d'estudi, Wednesday Morning 3 AM, l'octubre de 1964 i ja sota el nom de Simon and Garfunkel. L'àlbum va ser un fracàs comercial i va passar totalment desapercebut, per la qual cosa Paul Simon es va mudar a Londres i va acabar el seu primer àlbum en solitari, de Paul Simon's Own Book. Art Garfunkel va continuar els seus estudis en la Universitat de Columbia abans de reunir-se amb Simon a la fi de 1965.
In a deep and dark December, from my window to the streets below, on a freshly fallen silent shroud of snow, I am a rock, I am an island. I built walls, a fortress deep and mighty that none may penetrate. I have no need of friendship. Friendship causes pain. It's laughter and it's loving I disdain. I am a rock, I am an island.
L'àlbum Wednesday Morning 3 AM va ser rellançat al gener de 1966 i canvien el seu títol per The Sound of Silence, i es va afegir guitarres elèctriques, baix i una bateria a la cançó del mateix títol. Aquesta nova versió elèctrica de la cançó The Sound of Silence va aconseguir connectar amb el públic i es va convertir en un èxit. Aquest senzill va poder vendre 1 milió de còpies i va aconseguir el número 30 en el Billboard 200. En aquest treball es posa de manifest la gran qualitat de les melodies i les formes poètiques de les lletres que Paul Simon componia en les cançons, fent-se un gran prestigi en el món de la música, i tot això impulsat per l'auge creixent de la música folk que estava tenint a mitjans de l'any 1960. Més tard, la cançó Homeward Bound va ser llançat com a senzill entrant en el top 10 dels Estats Units, seguit de I Am a Rock, aconseguint el número 3. L'àlbum ha venut fins a l'actualitat més de 5 milions de còpies. Malgrat l'èxit, el duo va ser ridiculitzat per alguns crítics com una imitació fabricada de la música folklòrica.
I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping, home, where my music's playing, home, where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was homeward bound.
Després de l'èxit de Sound of Silence, el duo no va trigar a ficar-se en els estudis d'enregistrament per a treure tres mesos després el seu tercer àlbum, Parsley, Sage, Rosemary and Thyme. Va ser publicat el 10 d'octubre de 1966 sota el segell de Columbia Records. Aquest disc es va convertir en disc d'or i va aconseguir el quart lloc en les llistes d'èxits als Estats Units. Malgrat l'èxit, va deixar el duo exhaust i amb friccions que a vegades no es podien ocultar. El disc està compost majoritàriament per algunes cançons gravades anteriorment per Paul Simon, amb arranjaments instrumentals i un balanç entre velles melodies i lletres amb temàtica social. Aquest treball és considerat per diversos crítics com una obra mestra i el disc que va consagrar definitivament el duo. Durant 1967, Simon & Garfunkel van realitzar una gira de promoció que els va portar pels Estats Units i al Regne Unit. L'any 1967, Simon & Garfunkel van contribuir a la banda sonora de la pel·lícula El graduat, protagonitzada per Anne Bancroft i Dustin Hoffman. La pel·lícula va ser llançada el 21 de gener de 1968 i va comptar amb un parell de cançons antigues del duo, entre elles Mrs. Robinson, que es va alçar fins al primer lloc als Estats Units. L'abril de 1968 van publicar l'àlbum Bookends, que contenia una nova versió de Mrs. Robinson's i l'èxit America. Temàticament ha estat descrit com un àlbum conceptual sobre la maduresa i l'envelliment. Per a realçar el context de l'àlbum, Garfunkel va passar setmanes en diferents residències d'ancians i va gravar Voices of All People. L'èxit de l'àlbum va fer que el duo comptés amb dos discos en les primeres posicions de la llista Billboard. Al març de 1969 es van celebrar els Premis Grammy i Mrs. Robinson va ser guardonada com la millor cançó de l'any i Paul Simon va rebre el premi a la millor banda sonora original per una pel·lícula. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls, En 1969 el duo es trobava en el cim de la seva popularitat. Malgrat això, Garfunkel no se sentia massa satisfet amb el control creatiu de Simon i es va centrar en la seva carrera com a actor. Aquest abandó parcial de la música no va agradar res a Paul Simon, contribuint a les tibantors i discrepàncies que cada vegada eren més evidents. El 26 de gener de 1970 van llançar el seu últim àlbum, Bridge Over Troubled Water, un dels àlbums més venuts de la dècada amb unes vendes aproximades de 12 milions de còpies. Va aconseguir el primer lloc en les llistes Billboard i es va mantenir allà durant 10 setmanes. Al març de 1971, l'àlbum i el senzill del mateix nom van guanyar el Premi Grammy al millor àlbum i senzill de l'any respectivament, a més de guanyar també el premi a la millor cançó contemporània i la millor cançó de l'any. Van iniciar una gira que els va portar a Europa. Després de la gira, el duo es va separar i tots dos van continuar les seves carreres com a solistes.
Just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. I left my home and my family. I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, let them scare. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. By-la-la-la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no one.
Després de la ruptura del duo, tots dos es van reunir en diverses ocasions. La més destacada va ocórrer el 19 de setembre de 1981, quan van regalar al Central Park de la ciutat de Nova York un concert en el qual van assistir més de mig milió de persones. L'esdeveniment va ser a més per televisió i també es va gravar un disc titulat The Concert in Central Park. Gràcies a l'èxit d'aquell concert, el duo va realitzar l'any següent gires per Europa i el Japó i el 1983 pels Estats Units i el Canadà. Aquest èxit, renovat després de més de 10 anys de la seva separació, va fer que es plantegessin tornar a gravar un nou àlbum de retorn. No obstant això, les cançons eren totes de Simon i la major part del material estava influenciat per les seves relacions personals. A partir d'això, va haver-hi novament desacords i diferències que van acabar per arruïnar el projecte. Després d'aquest intent fallit, han actuat junts en algunes ocasions puntuals.
A tot volum.
Bé, amics i oients del Penedès en xarxa, i aquí finalitza la nostra secció a tot volum, dedicada en aquesta ocasió a Simon & Garfunkel. Per part meva ha estat un veritable plaer acompanyar-te a aquesta estona de ràdio compartint bona música. Per acomiadar-me, us deixo amb una cançó d'un dels àlbums més reeixits de la banda de l'any 1968, America. Adéu-siau.
Let us be lovers, we'll marry our fortunes together. I've got some real estate here in my bag. So we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner pies and walked off to look for America. I said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh, Michigan seems like a dream to me now. It took me
need 4 days to hitchhike from Saginaw. I've come to look for America. Laughing on the bus, playing games with the faces. She said the man in the gabardine suit was a spy. I said be careful, his bow tie is really a camera. Toss me a cigarette, I think there's one in my raincoat. We smoked the last one an hour ago. So I looked at the scenery. She read her magazine, and the moon rose over an open field. Sleeping. I'm empty and aching, and I don't know why. Counting the cars on the New Jersey Turnpike, they've all come to look for America.
Amb la música de Simon i Garfunkel, no sé si ho dic del tot bé, però amb això arribem al final del programa d'avui i tornem demà, com sempre, més i millor. Adéu-siau! America.